De dilluns a divendres de 16 a 18 de la tarda.
Si encara no fas campana, et convidem a que ens acompanyis.
1 de desembre, encetem un nou mes al darrer d'aquest 2023, com dèiem. Avui ben acompanyats amb un bon company dels dilluns, Miquel Costa, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm una cosa, quina bona forma de començar aquest desembre, que una bona salutació arribant als estudis, amb alegria, amb il·lusió, amb empenta, i d'una persona que amb la qual has compartit a l'estiu molts moments de ràdio, eh?
Sí, amb Biel, que ja el tornem a tenir per aquí.
En Biel, que li he dit Miquel dos o tres vegades, eh?
És que això és el que passa, si t'allunyes de Ràdio Elefant, et substitueixen.
No, tenia moltes ganes de venir a ell, el que passa que no podia ser, i ara doncs el tornem a tenir els divendres aquí a l'estudi fent molta feina per nosaltres, fent les pràctiques d'empresa que està fent. Miquel, avui vens divendres perquè la setmana que ve fem pont. Aquesta setmana hi havia hagut doncs, temes interessants, no?, parlant del Girona, i vam dir per què no en parlem divendres, a veure com ha anat, no?, i si ha hagut alguna novetat d'última hora, i així vens ben preparat.
Sí, és una llàstima que no puguem estar aquí el dilluns, com sempre, que no pugui fer servir aquesta expressió que tant m'agrada d'anar cap al fang i totes aquestes coses que tenim cada dilluns, però sí que convé una mica, ve bastant bé, perquè el Girona, com bé vaig informar, va jugar el dilluns passat, per tant farem un petit repàs del que va ser el partit de l'altre dia del Girona i del que ens es ve a sobre dels gironins aquest cap de setmana.
Sí, no sé si t'esperaves el resultat que va finalitzar el partit, vas dir que era un partit molt important, jo no el vaig seguir, però sí que és veritat que vaig veure que al final doncs, van acabar doncs, amb aquestes taules, però bueno, el Girona va seguir sumant, que és l'important, no sé si ho valores així.
Sí, a veure, m'ho esperava, sí o pitjor, de fet... Potser aquest dia era el que més pessimista era, però sí, que menys ho volia ensenyar. S'havia de confiar, però a la vegada jo per dins no ho acaba de tenir del tot clar. Sabia que l'Atlètic seria, si no el rival més dur, dels més durs que hagin passat fins ara per Montilivi, i així va ser. L'Atlètic de Bilbao ha demostrat, sens dubte, que ha estat el millor rival a Montilivi. Sí que és veritat que el Madrid va guanyar en els gironins per 0-3, a més. Però veient una mica el partit, potser el marcador va ser massa elevat. En canvi, per analitzant el joc i no el marcador, considero que l'Atlètic Club de Bilbao va ser el millor equip que ha passat per Montilivi, sens dubte, del que portem de temporada. I el resultat molt positiu, perquè és que si veus el partit, sí que és veritat que van haver-hi moments que potser hi havia aquesta sensació de poder anar per la victòria, però van haver-hi altres moments de que ens hem salvat pels pèls.
Pels pèls.
Hi havia cada ocasió que deies, uf, això un altre te la feia. I va ser un partit molt igualat, amb moltes anades i tornades, i, com dic, va poder passar de tot, i és un punt molt positiu pel rival i també pel context del partit. Tot i que ja es poguessin haver sumat els 3 punts, jo considero que també es podria haver perdut el punt que es va sumar. Per tant, jo crec que molt positiu aquest resultat pel Girona.
Doncs entrem en aquesta valoració, perquè sí que és el que dius, no? Un punt importantíssim que el que fa és que es vagi acostant en aquesta consolidació per la categoria, sobretot, no? Arribant aquestes xifres que sempre diguem que són les teòriques per aconseguir mantenir categoria, doncs un punt que servirà de molt, també.
Sí, analitzant una mica el partit, la primera part vam tenir diverses ocasions, jo crec que la més destacada, una de Gorka Guruceta, un pas entre línies, entre Arnau i Eric Garcia, que potser van ser dos dels pitjors jugadors de l'equip en el partit contra els bascos. Va tenir una gran ocasió Gorka Guruceta, la va pentinar pels pèls i Gazzaniga va poder aturar-la fàcil, però sí que quan veus el passe dona una impressió bestial perquè es queda pràcticament sol davant el porter, no la va poder acabar d'engaltar del tot, i a part d'aquesta van haver-hi moltes ocasions per tots dos equips, però que ens van portar a una mitja part sense gols. Una mitja part que jo Et dic, tal i com van anar a la mitja part, tal i com van anar al túnel de vestidors, jo creia que la segona part o es canviaven moltes coses o es podia sortir de Montilivi amb 0 punts sumats perquè l'Atlètic estava plantejant un partit bestial. I semblava per moments que no havia de ser així, perquè només arrencar la segona part, en el minut 55, Víctor Sigankov, que recordem fa uns dies, ja potser unes setmanes, venia de lesió, va estar 3 o 4 setmanes de baixa, i torna a Montilivi anotant, un mes després torna a Montilivi, anota un gol que servia en el context del partit molt i molt, posava un extra de motivació pels gironins per intentar aconseguir aquests 3 punts, va deixar una altra celebració carismàtica, allò que després les fotos aquestes que surten per l'Instagram, pel perfil de l'Instagram, que sempre queda molt bé, doncs en Sigankov és un professional d'això, de quan sí? Celebra els gols que li quedin unes fotos ben xules, i així va ser, molt carismàtic en Sigankov com sempre, que va fer un punt, va fer un gol molt clau, però que i que va portar molta alegria, però que va servir, bueno, va servir de molt, però va durar poc l'alegria.
Quina diferència va haver-hi de minuts entre un gol i l'altre?
11.
11 minuts.
11 minuts, i és que en el 67 Iñaki Williams, en un contraatac, va ficar l'empat a 1, que finalment va ser el resultat definitiu, i va venir, que jo és una mica el que analitzo i el que veig del partit, va venir d'un contraatac dels gironins en el que hi han diversos jugadors a dalt del Girona i deixa una mica venuda la defensa, però m'agradaria destacar que un d'aquests jugadors que estava a dalt era Miguel Gutiérrez, que va ser una de les claus del partit, i és que l'únic canvi que va haver-hi a l'11 titular dels gironins respecte a l'anterior partit va ser que Stuani va entrar per Artem Dovvik, que tenia molèsties al bessó, si no m'equivoco, de la cama dreta, tenia, si no m'equivoco, una petita fissura, no estava al 100%, no va entrar a la convocatòria, i això va condicionar molt el partit perquè el Girona sol buscar els espais i tenia aquest recurs d'Artem Dovvik que els hi permetia buscar els espais per les bandes i també pel mig. Artem Dovvik, que és allò un tio
polivalent,
un tio fort, un tio tal, però igualment pot córrer els espais i molt. Per aturar-lo és d'allò que l'has d'estirar de la samarreta, que aquest se m'escapa, i no va poder ser, no va poder estar contra l'Atlètic de Bilbao, i això va ser una de les claus del partit. I és que amb Stuani, el seu substitut, com bé sabem, és un jugador més d'àrea, un jugador més posicional, que busca les rematades de cap, i tot el contrari, Artem Dovvik no podia córrer els espais, per tant només es podien buscar les bandes, les quals l'Atlètic Club va saber tapar molt i molt bé. I el Girona també va saber trobar un recurs molt i molt bo, com va ser Miguel Gutiérrez, en aquest cas, que és aquest jugador en el que volia referir-me, i és que van utilitzar Miguel Gutiérrez perquè pugés, perquè fes que, en aquest cas, De Marcos, que era el defensor que jugava per la banda de Miguel, doncs que hagués d'estirar una mica cap a la zona més central de la defensa i poder permetre que hi haguessin espais pels bandes, que en aquest cas, en aquella banda, era Savinho. I va servir de molt, va servir de molt de cares al gol de Sigankov, però també va provocar aquesta situació en la que en una pèrdua en contraatac del Girona va haver-hi un contraatac de l'Atlètic de Bilbao, que sense Miguel Gutiérrez a baix, que era un dels que més ajudaven un duel de velocistes aquest partit, també perquè estaven els germans Williams, que eren molt i molt ràpids, va deixar sols a baix, si no m'equivoco, Aleix García, Eric García i Arnau, i un contraatac imparable de l'Atlètic de Bilbao. I és que és això va mostrar que el Girona va haver de prendre riscos per poder anotar gols, i això va
té algunes conseqüències.
Va significar que l'Atlètic de Bilbao pogués permetre's anotar aquest empat a un definitiu.
Però està bé que Michel tingui precisament una mica de tot, no?, per poder suplir aquestes baixes, doncs, que suposen moltes vegades aquestes diferències de joc del Girona, perquè no es noti tant, no? Que hi ha doncs, un canvi de joc amb el sentit d'aquest aquestes molèsties que tu dius, és que per parar segons qui és complicat, doncs si l'has de substituir que tinguis recursos. Això és el que anava a dir, que tinguis recursos a la plantilla.
Sí, Estuani sempre ha estat un molt bon recurs. Quan era un pèl més jove era un titular indiscutible, era una peça clau. Ara sí que és un molt bon recurs, però també depèn del rival. I en el cas d'aquest partit, en el que necessitaves gent a baix per poder córrer els espais, com era Miguel Gutiérrez, i que l'hagis de sacrificar, i com et descol·loca una mica tot, aquest era un bon partit per tenir Artem Dovvik, un bon partit per tenir a l'estructura sencera, però igualment Estuani és un bon substitut, i aquest tema el tractarem endavant, més endavant, perquè és una peça clau. Aquest tema és un tema a tractar de cares a l'anàlisi de la jornada 15 del Girona.
Perfecte. Què més, Miquel, ens vols compartir?
Doncs amb aquest empat el Girona es col·loca segon, co-líder. Recordem que el millor que havien lograt fins feia unes jornades era ser co-líders amb el Madrid. El Madrid va empatar el Bernabéu amb el Rayo Vallecano. Des de llavors el Girona es va ficar líder en solitari, i ara que empaten doncs es torna a repetir aquesta situació de co-líder del Girona i líder del Madrid. I es produeix la tercera no victòria del Girona en aquesta temporada, i per trobar un altre partit en el que el Girona no guanyés ens hem d'anar fins al 30 de setembre, a la jornada 8, estem parlant de que aquesta va ser la 14, i en aquesta jornada 8 vam tenir la derrota del Girona a Montilivi amb el Real Madrid, l'única de la temporada, per 0-3, i ja per buscar una altra no victòria, com dic, del Girona, hauríem d'anar fins la jornada 1, fins al 12 d'agost, amb aquell Real Societat 1, Girona 1. De moment, amb tots els rivals bascos, si no m'equivoco, que s'ha enfrontat al Girona, no ha pogut guanyar cap. Real Societat i Athletic Club. I cuidado, que d'aquí dos o tres jornades ve l'Alavés, que també... m'he equivocat. L'Osasuna va perdre amb nosaltres, però...
Però bueno, que són...
Un de tres, eh? Un
rivals
de tres,
difícils,
i són rivals difícils. Són rivals difícils que el Girona va haver de remuntar amb l'Osasuna. Passem, si vols, amb la jornada següent, amb el duel de demà. Ha quedat una mica tot molt junt.
Sí.
Com va haver de jugar el dilluns al Girona. Ara tenim...
Esperem que s'hagi recuperat, per això.
Sí, esperem que sí. Juga una mica a favor del Girona, que hi ha hagut Champions aquesta setmana, i per tant els equips que competeixen amb ells doncs també han hagut de jugar un partit de més, com és el cas del Barça, del Madrid, de l'Atlètic de Madrid i molts més. I com dic, el Girona, que jugarà demà a les dues, torna a repetir a Montilivi, rebent en aquest cas el València.
Com es preveu, no sé si hi ha previsió, en quina posició es troba el València?
El València ara mateix és 9è, amb 19 punts, per tant una distància bastant gran, però el València és un dels equips... revelació no ho sé, perquè normalment el València és un equip que està dalt, però últimament passava una petita crisi, per tant no sabria com catalogar-ho, però sí, està en aquesta zona mitja alta de la taula, intentant apropar-se als jocs europeus, i tenim diverses claus pel partit de demà, i és el tema d'Artem Dovvik, i és que avui en roda de premsa Mitchell, que ha tractat una mica tot en general, ha dit que Dovvik és dubte fins a última hora pel partit de demà. Nil Solà 10 a Twitter, ho podeu trobar, ens comenta que hi ha optimisme. Ha confirmat que Juan Carlos, el porter reserva del Girona, torna a la convocatòria. Recordem que va estar de baixa per un petit incident amb Arnau Martínez en un entrenament, un cop a la cara, va tenir una petita operació a la zona de l'ull, no recordo ben bé què. I també ha parlat Mitchell en aquesta roda de premsa sobre Oriol Romeu, ha dit el trobo a faltar, però és jugador del Barça i jugarà allà molt temps, n'estic convençut. També hi ha hagut la roda de premsa de l'entrenador del València, de Baraja. Sí que és veritat que fa un parell de dies va donar unes declaracions dient que és una gran motivació enfrentar-nos al Girona, i avui ha dit el Girona no és lo que gana, sinó com lo gana. També s'han confirmat en roda de premsa, com ja es venia dient, les baixes del València, que són bastant importants, com són les del capità José Luis Gallá, la d'André Almeida i la de, si no m'equivoco, a l'entrenament d'aquest mateix matí, de Javi Guerra, un dels nanos joves que ha fet que el València ressurgi. Doncs ha tingut uns petits problemes que farà que demà no pugui estar a Montilivi, per tant, això és bastant important pel Girona, perquè són sobretot les de Gallà i Javi Guerra, com dic, baixes claus. En cas del Girona, les baixes, bueno, a veure Dovic sí o no, Artero també no sap si va convocat o no, Juan Carlos es recupera i la resta són els lesionats habituals. Si vols, podem repassar també, que ho porto aquí preparat, la resta de la jornada, i és que...
Abans de deixar el Girona, avui també amb el repàs de premsa que hem fet al matí al magazín, el Nou Esportiu, precisament doncs, l'Esportiu parlava, no?, d'aquesta entrevista que li han fet a Michelic, que és l'home de moda, segons han titulat, i precisament ell doncs acapara reconeixements pel rendiment espectacular i que diu que té la sensació de que els jugadors poden arribar a fer història de veritat. Un dels titulars que queda en aquest diari, que a més, doncs, si voleu, podreu veure tota l'entrevista doncs, a l'Esportiu d'avui.
Doncs, dit això, repassem una mica la jornada, i és que avui comença i s'obre amb un partit que a mi, la veritat, m'agrada i em crida molt l'atenció. I l'últim cop que vaig dir això en un partit que no fos del Girona va ser l'Itàlia-Ucrània, que va acabar 0-0. Per tant, no estic obligant a ningú que es vegi aquest partit, perquè després acabarà 0-0 i serà culpa meva. Però es tracta de les Palmes-Getafe, dos equips que han resultat ser les revelacions del que portem de Lliga, i és que el Getafe ara mateix és vuitè. Dos jugadors a destacar, Borja Mayoral i Mason Greenwood, els dos atacants, en aquest cas, del Getafe. Un equip que es coneix molt per la seva capacitat defensiva, pel seu estil tan defensiu. Ara a més se li sumen dos jugadors a dalt que estan fent un inici de campanya espectacular, i viatjarà aquest Getafe amb aquests dos jugadors que destaco a casa de Las Palmas, que ha pujat aquesta temporada i ara mateix és 11è a Las Palmas, que està dirigit per García Pimienta, l'ex del Barça, diria que va estar d'entrenador interí fins i tot dels culers, si no m'equivoco també havia estat jugador del Figueres, i García Pimienta, que està implantant un estil de joc espectacular en les Palmes, que buscarà avui una victòria contra un Getafe que també està en total estat de gràcia sota les ordres de Bordalàs.
Sí que de 0-0 no passa res si el joc és guapo, no? Si hi ha un partit interessant.
Va ser el cas de l'Itàlia-Ucrània, veurem. Jo crec que no serà un 0-0, apostaria que no serà un 0-0, però tampoc em faria gaire cas a mi mateix. A la resta de la jornada, demà obrirà el dia el Girona, com hem dit. 2:15 després, a 4:15, l'Atlètic de Bilbao, que va visitar Montilivi, rebrà el Rayo Vallecano, un altre dels equips que ha començat molt bé aquesta lliga. A 6:45, el Real Madrid jugarà amb el Granada, els rebrà en el Bernabéu. Partit assequible, bastant fàcil, diria, fins i tot pels blancs. De fet, el Granada ve amb nou entrenador, debutarà l'entrenador nou. En el cas del Madrid, Bellingham avui ha entrenat fora del grup, ha entrenat ell sol, però Ancelotti en roda de premsa ha confirmat que demà el tindran convocat, el tindran llest per jugar. Andriy Lunin, el porter suplent, que finalment es confirma que en principi jugarà demà de titular. S'estava per veure si Kepa Arrizabalaga arribava o no, finalment va convocat, però sembla que el porter ucranià serà el titular, i es descarta ja a Luka Modric, que va acabar molèsties al partit anterior. Es confirma que Luka Modric doncs no podrà jugar, i es suma a moltíssimes baixes que té el Real Madrid per aquesta pròxima jornada.
Molt bé, Miquel. Ens quedaven 30 segons. Vull dir que si vols fer un últim apunt, per així doncs, encetar bé el cap de setmana, a part de la jornada d'avui, la d'aquest cap de setmana, quina cosa més podem destacar?
Doncs molt atents al partit del Girona, al partit demà. Del Madrid, que també serà demà, uh-huh. i al partit del diumenge entre Barça i Atlético de Madrid, partides aquest
sí.
Calendari molt complicat el que està tinguent el Barça, proves de foc per Xavi, que està una mica a la corda fluixa, uh-huh. s'està parlant de la seva destitució, i també estarem pendents de si Marc-André Ter Stegen, porter titular del Barça, arribarà o no, perquè és dubte ara mateix per cobrir la porteria dels blaugranes.
Quant important era que avui estiguessis aquí per fer tota aquesta prèvia de l'agenda d'aquest cap de setmana amb el món del futbol. Veurem. La setmana que ve no tindrem secció, però si hi ha alguna cosa a destacar, lògicament, a través de les xarxes ho podrem anar compartint, i si no, a la propera secció de dilluns en parlarem. Miquel, bon cap de setmana.
A tu,
Ivan. Que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu-siau.
Segueix-nos a Instagram. Fem campana.